Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrio, programa número 9.
Som la Júlia i el Joel i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Sí, quin remei.
Què vols dir?
Doncs que mira que hi havia possibles parelles per conduir el programa i va, i em toca amb tu.
Ei, no et passis. Hi havia moltes nenes que et morien de ganes que els hi toqués amb mi.
Que tu creus?
Doncs que sàpigues que tu tampoc ets la meva parella radiofònica ideal.
Tampoc ho vull ser.
Ui, sí que estàs xuleta, no? Va, farem una cosa. Conduem el programa, intentem fer-ho bé i quan acabem, si cal, ens l'estirem dels cabells.
Em sembla genial. Els oients no tenen cap culpa que tu i jo no siguem massa amics. Comencem de nou?
Sí, ens podeu llançar la sintonia?
Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, el magazín radiofònic de l'Escola Miquel Utrillo, a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Som la Júlia i el Joel i avui serem els encarregats de conduir el programa.
Un programa que, com sempre, comptarà amb diverses seccions. Per començar, tenim la secció de 4+1. Aquesta és una secció d'entrevistes fetes pels nens i nenes de quart.
A l'Hora de l'Utrillo hem entrevistat a l'alcalde de Sitges, a la Lucrecia, al Ric Ernestolta, la reina del Carnaval i moltes persones més.
I avui, a qui toca entrevistar?
Avui escoltarem el senyor Eduard Carrillo, regidor d'Ensenyament de Sitges.
Doncs fantàstic. A veure si li demanen que tinguem més vacances, com que els regidors manen molt...
No sé si els regidors ho poden fer, això, però mira, si cola, cola.
Què? Escoltem l'entrevista?
Endavant amb la secció de...
4+1.
Avui tenim amb nosaltres l'Eduard Carrillo, regidor d'Ensenyament i tinent d'alcalde de Sitges. Des de molt jove s'ha dedicat a l'ensenyament per a persones adultes com a professor de llengua catalana. Ha estat membre del ple de junta permanent de Català del Departament de Cultura i així com responsable del programa d'alfabetització de Catalunya. Ha sigut director del Centre de Recursos per a Professionals de l'Educació d'Adults i coordinador territorial de formació d'adults. A Sitges va ser voluntari de Sitges Decideix i durant més de 2 anys secretari i coordinador de l'ANC. Actualment també és president d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sitges. Li agrada viatjar i conèixer les cultures d'arreu del món.
Bon dia, Eduard.
Bon dia, com esteu?
Per què et vas decidir a ser regidor?
Doncs perquè creia, tota la vida m'ha preocupat les polítiques socials, el benestar de les persones, sobretot de les que més pateixen, i especialment en el nostre país, doncs, tenir les llibertats com a poble català i defensar la nostra llengua i la nostra cultura. Per tant, com que tota la vida m'ha interessat, en aquests moments que vivim al nostre país, que volem crear un nou estat i volem aconseguir la independència per millorar les condicions de vida de les persones, això em va motivar a implicar-me d'una manera directa i en primera fila a la política i dedicar-me a fer la gestió aquí a Sitges, amb el nostre ajuntament, de les coses que interessen a la gent d'aquí de Sitges.
Quina és la feina d'un regidor d'ensenyament?
La feina d'un regidor d'ensenyament, doncs, és vetllar perquè les escoles de cada municipi, com és en aquest cas la vostra, que està a Sitges, doncs, tingui les millors condicions possibles. Els professors depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, però, en canvi, el manteniment dels edificis i el mateix conserge, això va a càrrec de l'Ajuntament. Per tant, jo he de vetllar, un regidor d'ensenyament ha de vetllar perquè això sempre, doncs, funcioni i, a més, afavorir que tingueu un ensenyament, doncs, el de més alta qualitat possible a Sitges i igual que tot Catalunya, està clar.
Què s'ha d'estudiar per ser regidor?
Mira, no s'ha d'estudiar res en concret. Has d'estar motivat, has de tenir ganes, has de tenir, diríem, vocació, que se'n diu. Ser regidor no és una carrera professional. Jo no sóc regidor de professió, he vingut una estona a fer de regidor per fer el bé comú, per fer un bé a la gent. I per tant, jo sóc professor, igual que hi ha metges, hi ha paletes, hi ha tota mena de professionals. Però el que ens interessa és preocupar-nos durant un temps pel bé de les persones i la gestió de les coses públiques, amb honradesa. Això no hem de buscar una altra cosa. Per tant, jo no sóc professional, sóc una estona, faig de regidor pel bé comú.
Quins projectes tens pensats fer mentre siguis regidor?
M'agradaria molt, tal com vam dir en el programa, que l'escola Agnès, que està en uns barracots, ja ho sabeu, que coneixeu l'escola Agnès, doncs aconseguíssim definitivament que poguéssim construir el seu edifici. M'agradaria que, a més, les escoles, els professors, els alumnes i els pares de les escoles i dels instituts de Sitges tinguessin un projecte comú, relacionessin millor entre ells i féssim entre tots plegats un projecte més participatiu perquè les escoles, perquè vosaltres, els alumnes, tingueu l'educació més propera, millor, aquí a Sitges. Això és el que més m'agradaria a mi.
Què és el que més t'agrada de ser regidor?
El que més m'agrada de ser regidor és parlar amb molta gent. He tingut la sort i l'honor de conèixer molta gent com vosaltres avui. Si no, no hagués tingut aquesta ocasió, perquè tu a la vida coneixes la gent que et relaciones amb la feina, amb els amics, però clar, sent regidor del municipi fa que hagi d'anar, doncs, a molts llocs i que molta gent, doncs, em vingui a veure o jo la vagi a veure com és avui amb vosaltres, que estic la mar d'emocionat i la mar de content d'estar i que m'entrevisteu tal bé com ho esteu fent.
I el que menys?
El que menys m'agrada, doncs, mira, és perquè sovint sembla que les coses s'emboliquen d'una manera que tu no vols. I llavors, quan tu no pots arreglar una cosa que no depèn de tu, doncs t'empipes. I a mi em passa això. En política, a vegades, tothom es pensa. Un regidor diu, mireu, vull que posin un fanal aquí enmig de la plaça. I ja està. L'endemà, com si fos una xistera, surt. Doncs a vegades no és possible. I això t'empipa. Dius, vull que les escoles tinguin, no sé, una biblioteca nova totes. I jo ho vull, però no perquè jo ho vulgui, resulta que no es pot, perquè no hi ha diners, perquè la burocràcia, perquè les administracions, perquè les lleis, perquè tu no t'ho deixen fer. I llavors t'empipes, perquè dius, ai, això perquè no puc fer-ho.
De totes les feines que has fet, quina és la que més t'ha agradat?
Com que bàsicament totes les feines que he fet a la meva vida han sigut relacionades amb l'ensenyament, ja ho heu vist a la presentació, sempre he fet de formador, he fet de professor, ja sigui d'alumne, mai d'alumnes de la vostra edat, sempre de persones adultes. Persones adultes vol dir, doncs, a partir de 16-18 anys i també a la universitat, he fet postgraus, vull dir, sempre he fet moltes coses diferents, però sempre com ara, no? Que sóc regidor d'ensenyament també, no? Però sempre són relacionades amb l'ensenyament i per tant totes m'han agradat, totes. M'agrada molt fer coses noves, això sí que m'agrada, quan em diuen hauries de fer això i no ho he fet mai, jo ho provo. Espero que vosaltres feu igual, que quan us diguin hauries de fer això, ho proveu, perquè has de tenir empenta, has de tenir ganes de fer,
On i quan fareu l'escola Agnès de Sitges?
L'escola d'Agnès de Sitges és allò que us deia abans de que t'empipes. Us he dit al principi, una de les meves il·lusions seria aconseguir que construíssim l'escola. Mireu, l'Ajuntament havíem de fer una cosa, que és tenir uns terrenys, que els tenim cap allà dalt, aquí en mar. I aquests terrenys s'han de condicionar. S'ha de canviar el carrer, d'on passa ara, s'han de canviar les canalitzacions. Llavors, el que hem fet en aquests pressupostos de l'any 2016 és reservar els diners per poder fer aquestes obres, adequar el terreny. Però i l'edifici? L'edifici ha de donar el vistiplau i l'ha de finançar la Generalitat de Catalunya. Té els diners reservats la Generalitat de Catalunya, però ara estem pendents d'una reunió perquè l'any passat vam tenir un petit problema, allò que us deia de les pegues que t'empipen, dius, i per què no pot ser? Doncs perquè l'any passat no va haver prou matrícula a les escoles d'aquí de Sitges, és a dir, que no van quedar plenes, i per tant la Generalitat va dir, ah, si no està ple, no val la pena de moment gastar-nos els diners, hem d'esperar. Bé, doncs ara estem batallant des de l'Ajuntament, el Batlle i jo, per veure si els convencem, i ara que tornem a tenir matrícula a les classes plenes, per dir, ara és l'hora de fer aquesta escola. Per tant, quan ells ens ho diguin, nosaltres de seguida us ho vindrem a dir personalment, ja ho veureu.
Tens pensat fer alguna cosa nova al Miquel Utrillo?
En el Miquel Utrillo sou una escola molt maca, em consta. Em consta perquè teniu uns professors que us fan un ensenyament molt bo i una directora que es preocupa molt. Tot això, què fa? Doncs que no cal que us digui jo què és el que voleu, sinó que vosaltres, els alumnes, els vostres professors i els pares, doncs ens heu d'anar dient què és allò, quines experiències i quines coses esteu fent, perquè nosaltres, si podem, tenim els diners o tenim la competència, us podrem ajudar. Per tant, esperem que ens ho digueu vosaltres, quines coses maques voleu. Sempre que siguin possibles, perquè si no tornaré a empipar-me, com us deia abans, ara això no pot ser, ho vull, però no pot ser.
Què n'opines que la nostra escola realitzi un projecte de ràdio?
Mira, això em sembla, ara no és que us faci la pilota, em sembla genial. Per què? Jo sóc professor de llengua, llavors jo sé que fent un programa, fent tot un, no un programa, sinó fent una ràdio, com esteu fent, treballeu tots els aspectes de la llengua, perquè parleu, escriviu, feu guions, que sí, penseu missatges, resumiu, treballeu tant la llengua a través de la ràdio, que és impressionant. I a més us permet comunicar-vos entre vosaltres i comunicar-vos amb la resta del món. Genial. Per tant, em sembla una idea molt i molt interessant. Aquestes són les coses que ens agradaria donar-vos suport des de la regidoria, per exemple. Veure com aquesta experiència la podem ensenyar arreu de Catalunya. Per què no? Que surti un dia a TV3 que diguin, escolta, hi ha una ràdio potent a Sitges, sabeu qui la fa? Doncs, coita.
Com que els regidors manen molt, podries fer que tinguéssim més vacances?
Home, ja us he dit que no mano tant, però jo us contestaria amb una pregunta. Heu preguntat això als vostres pares, de tenir més vacances? Perquè si els vostres pares hi estan d'acord, doncs potser li demanarem a la Generalitat que fem més vacances. Sí, oh, que bé, val, doncs ho farem. Jo, per demanar, a casa meva deien, demanar no fa el pobre, ho demanarem. Ves? Però primer han d'estar d'acord tots els pares, Ah, sí, no malament, Bueno, i els professors, està clar, Els professors també han de dir la seva,
I per acabar, digues, un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Ostres, una pel·lícula, em recordo ara mateix, Pa Negre. Un llibre, doncs, Tirant lo Blanc, per exemple, que és un llibre molt clàssic de la literatura catalana. I una cançó, doncs, Ítaca, de Lluís Llach, per exemple.
Moltes gràcies per haver vingut i esperem que et vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me acollit avui aquí amb aquest programa de ràdio.
I ara us deixem amb la cançó Ítaca.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin molt...
Preguntar-li lo de les vacances li han preguntat. Ara, em sembla que no hi pot fer res.
Caram, aquest regidor. Has escoltat la seva biografia? No s'acabava mai.
Sí, Es veu que ha fet tots els papers de l'auca. Sí, dona, que ha fet de tot.
Ah. Què, seguim amb el programa?
Perfecte. A continuació, escoltarem els companys de cinquè, que han participat d'una taula rodona juntament amb dos mestres de l'escola.
Una taula rodona és un debat on diferents experts parlen d'algun tema interessant.
Avui el tema serà l'escola, però no parlarem sobre l'escola d'avui, sinó que analitzarem com era l'escola fa 30 anys.
Sí, com s'ho feien els nostres pares sense internet.
Escoltem a la secció de... quan els nostres pares eren petits.
Quan els nostres pares eren petits.
Bona tarda a tothom. Perdoneu perquè avui estic una mica fònic. Avui, quan els nostres pares eren petits, parlarem de l'escola. Hi ha una cosa que està clara. Fa 30 anys no hi havia mòbils. La gent no tenia ordinador i moltes coses que ara existeixen tampoc hi eren. El món ha canviat moltíssim en 30 anys. I l'escola? Ha canviat l'escola? Doncs una mica sí.
Ara explicarem algunes curiositats i amb l'ajuda del Manel i l'Enric intentareu que us feu una idea de com eren les escoles quan els nostres pares eren petits. Per començar, l'expressió escola pública es va començar a utilitzar just fa 30 anys. Fins llavors es deia que eren escoles nacionals. Si parléssim de l'escola de fa 40 o 50 anys, veuríem verdaderes barbaritats. Potser no cal. Tirant 30 anys enrere, ja n'hi ha prou.
Avui en dia, l'educació primària s'acaba a 6è. En canvi, abans li deien EGB i hi havia fins a 8è. Per tant, quan passaven l'institut tenien 14 anys. No hi havia ESO ni batxillerat. S'acabava la primària als 14 anys i es feia la BUP. I quan acabaves BUP, feies COU. Quin lio, no? Manel, Enric, ens expliqueu això?
Bé, jo no sóc tan gran com en Manel, o sigui que jo vaig començar ja amb el pla de l'ESO, però encara era més lío, el meu encara més lío, perquè jo vaig fer EGB fins a 8è i després de 8è, en lloc de passar a fer BUP, vaig passar a fer tercer i quart d'ESO, o sigui, vaig fer mitja ESO i després batxillerat. Però la resta de companys meus que tenien un any més, els que tenien un any més, van fer fins a 8è, després van fer els 3 anys de BUP i un any de COU.
Sí, ara me n'adono compte que sóc molt vella i molt gran, eh? Jo vaig fer BUP els 3 anys de BUP i el COU. I sí, la primària s'acabava, el que en diem primària s'acabava al 8è i quan acabaves podies fer dues opcions, el BUP o la formació professional.
Sí, exacte, eh? Sí, FP.
Que abans no estava tan ben entesa com ara. Ara s'ha reinterpretat això i ara anar a fer els mòduls aquests que en diem és una opció molt, molt vàlida. Però
sí,
en aquella...
hi ha moltes branques ara actualment. Hi ha moltes...
Sí, però en aquella època anar a FP, una mica els que no servien per estudiar s'anaven a la formació professional.
I era molt més limitat, no? Era mecànica i...
fusteria i quatre coses més.
I administratiu, no?
Sí.
Hi havia com a tres o quatre sortides. Ara, en canvi, hi ha cicles formatius de molts àmbits.
No, ara a vegades és més interessant fer un mòdul professional que no, a vegades no cal seguir endavant estudiant, però bueno.
L'horari d'aquella època era molt semblant al d'ara, però fins feien 6 hores de classe. Eren molts centres escolars públics i la llengua principal era castellà. Molts mestres no sabien parlar el català ni l'entenien, ja que venien d'altres llocs d'Espanya. A més, als profes se'ls havia de parlar de vostè. Aquí a l'Utrillo encara es recorda el don Carlos, el don Andrés...
En algunes escoles, principalment privades, separaven els nens de les nenes. És a dir, que els nens i les nenes no es veien i quan ho feien s'estranyaven molt. Una altra curiositat és que s'havia de portar bata fins a quarts de primària o més.
Sí, sí, a la meva escola s'havia de portar bata tothom fins a 8è. I si no portaves la bata, evidentment tenies una reprimenda d'aquells temps.
Sí, sí, jo també vaig portar fins ben grandot, vaig portar. I els don Carlos i don Andrés, d'aquests que parlava, jo em vaig conèixer uns quants, perquè jo quan vaig arribar aquí encara hi havia el 7è i el 8è. Vull dir que jo això encara he vist l'escola de Miquel Utrillo, l'he vist encara amb aquests cursos.
Bé, i moltes escoles també portaven uniforme. Durant tota la setmana s'havia de portar la mateixa roba. Bé, això avui en dia encara existeix a certes escoles privades o concertades, però abans moltes escoles públiques també el portaven.
En aquells temps es podia repetir curs tantes vegades com calgués, per tal que tothom tingués el mateix nivell. Llavors, què? A les classes de quart hi havia algun alumne amb barba?
Jo la veritat és que no vaig coincidir amb massa nens d'així, no. Precisament els que es portaven tan malament els feien repetir poc per treure-se'ls a sobre ben aviat.
Sí, bueno, a vegades sí que n'hi havia algun que feia por, eh? Eren els que feien, sí, que sempre estaven liant a l'hora del pati, llavors te'ls trobaves a la classe i sí que anaves, havies d'anar amb compte, eh?
Clar, fins a 8 estem parlant que si havien repetit un curs o dos et podies trobar ben bé amb nens de... Bueno, amb gairebé nois de 17 anys. Imagina't. A quart no, eh? Però...
Ens han explicat que abans era molt típic fer copiar 500 vegades una frase a qui es portava malament. És veritat això? També sabem que hi havia càstig físics. Ens ho expliqueu?
Càstig físic jo no l'he rebut, bueno. Però sí que, bueno, els mestres feien una mica més de respecte, això sí, eh?
A la meva classe més d'una galtada es van emportar, eh? Alguna clatellada, alguna galtada, i també, bueno, allò que explicaven, no? De posar, això jo no ho he vist, però deien que es posaven de cara a la paret, castigats de cara a la paret, amb els braços en creu i uns llibres a cada mà, no? Fent així, aguantant una mica de pes. Bueno, s'ha sentit a dir, hi ha alguna cosa hem vist.
Si diem xurro media manga mangotero, sabeu del que estem parlant?
Jo sí.
Jo ni idea.
Sí, això era el cavall fort, que en dèiem, no? Ah. Ens posàvem tots així acotats, fent com un trenet, un darrere l'altre, llavors hi havia un altre grup que es anava pujant a sobre d'aquest tren i la qüestió era anar pujant una sobre l'altra a veure quanta estona aguantàvem. I et preguntàvem si el xurro media manga, si no l'encertaves, el seguies allà sobre, o si estaves a sota, seguies patint allà i anaven pujant persones. I bueno, era divertit, però era perillós, perquè una vegada el que em va passar a nosaltres, que jugàvem molt i els professors ens dèiem que no juguéssim, és que una vegada vam caure, es va derruir el castell de persones humanes que estava una sobre l'altra, i va sortir un company meu amb el peu torçat, però totalment torçat. En lloc de tenir-lo recte endavant, el tenia cap a l'esquerra, i bueno, es va armar allà cridant als metges, ambulància.
Imagina't, clar.
La frase sencera és: churro media manga mangotero, adivina lo que tengo en el puchero.
Toma. Això és que el teu pare jugava, eh? I la teva mare?
La meva mare.
Ah, la teva mare.
Però a l'hora del pati els jocs eren molt semblants als d'ara, no?
Bueno, jo jugava... Tota la meva infància recordo jugar a futbol. Futbol, i quan ens prenien la pilota, doncs llavors amb les nenes les fèiem enfadar. Pràcticament com ara.
Vosaltres esteu molt ben acostumats, però el meu pati era tan petit, que hi havia 6 porters per porteria. Jugaven 6 partits.
Clar, sí, això era un clàssic. Jo sí. També, clar. Nosaltres juguem a futbol, sí. A l'espai que sigui.
Sí, però ara no pot ser, perquè quan un grup està a la pista no vol que entri un altre grup.
Sí.
Abans ho compartíem tot, eh? Les porteries es compartien.
Jo recordo jugar a futbol amb pilotes fetes amb paper d'alumini, amb paper de plata. Dels bocates, el que sobra del bocata, pum, 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 fèiem una pilota. L'embolicàvem en celo, com cintellant, i ja teníem una pilota que ens durava setmanes.
Ara som molts senyors.
Doncs ara també ho fem.
Una mica finolis, una mica finolis.
És veritat que a les escoles es fumava? Vull dir, alguns mestres fumaven a dins?
Jo dintre l'aula no els he vist, però sí que recordo que quan els anàvem a buscar a la sala de profes, doncs d'allí sortien bafarades de fum.
Sí, jo també.
I conec companys que sí que han tingut profes que fumaven vigilant el pati, o abans era com més permissiu d'això.
Algú vol afegir una cosa més?
Hi ha una cosa que em queda, que ara ho veig com a curiós. Bueno, jo vaig anar a l'escola de monges, té cert sentit encara, però recordo que al principi, abans de començar les classes i al final d'acabar les classes, cada dia s'havia de resar un Padre Nuestro al matí i un Padre Nuestro a la tarda. Suposo que és per això que tots vam sortir tan bé, com ara.
Tampons.
Com estem?
No, jo el que recordo que era una festa quan anaves a veure un vídeo.
Ara, sí, sí, sí.
Ara estem acostumats a veure vídeos a la classe, a YouTube, amb les tablets, i abans quan anaves a la sala d'audiovisuals, bueno, era una festa.
I els primers ordinadors, jo el primer ordinador vaig tocar al col·le. Hi havia 4 ordinadors i fèiem anar al Paint. El Paint,
sí, sí,
i dibuixàvem un arbre, una caseta amb el Paint.
Sí. Per sort ha canviat tot això.
Déu-n'hi-do, ha canviat bastant, bastant.
Els edificis i les instal·lacions eren com les d'ara. La majoria d'escoles que hi ha ara són les mateixes escoles dels nostres pares. Ara hi ha les pissarres digitals, internet, que abans no hi era. Però les classes, els patis, l'estructura general són les mateixes que fa 30 anys.
I fins aquí la taula rodona d'avui. Esperem que la gent hagi après molt, moltes coses. Adéu!
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 Uau! T'imagines que a la Marisa li haguessin de dir doña Marisa?
I doña Marina, don Manel, don Eliseo... Que estrany, no?
Doncs la veritat és que sí. Parlant de la Marina, l'última de les seccions d'avui és la que presenta la Marina.
Un cop al mes, la Marta Sánchez, directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol, ens porta algunes recomanacions de lectures. I la Marina, la mestra Marina, s'encarregarà de presentar-les.
No les fem esperar més i escoltem la secció de...
La Marta ens recomana...
Bona tarda, Marta.
Bona tarda.
De nou aquí a oferir-nos nous títols i nous consells pels nostres lectors. Esperem que n'hi hagi molts. I bé, endavant, a veure què ens portes avui.
Doncs he portat, com l'altra vegada, tres contes, un pels més petitets, uns altres per aquesta edat més mitjana i un altre pels més grans de l'escola. El primer és d'un personatge que segurament ens sonarà molt a les famílies que tenen nens a P3, P4 o P5, que és l'Olivia, una porqueta que es diu Olivia perquè estan fent els dibuixos per TV3.
Ah.
I és un personatge que agrada moltíssim i que, com moltes altres pel·lícules o sèries de dibuixos, l'original ha estat un llibre i, per tant, ja que els agrada la sèrie de dibuixos animats, doncs també val la pena que coneguin el llibre.
Convé.
I a més és una col·lecció, per tant no es quedaran només amb un llibre, sinó que si els agrada poden llegir-ne diversos. El que he portat és l'últim que ha sortit publicat, es diu L'Olivia i les princeses, i l'autor és Liam Falconer. És qui es va inventar aquest personatge, és un il·lustrador molt conegut als Estats Units, i es va inventar aquest personatge d'aquesta porqueta amb molt de caràcter, molt... Les seves històries són molt quotidianes, passen a casa seva, a l'escola, a la seva habitació, però és una porqueta, això, no?, molt aventurera dintre de la seva quotidianitat i la relació amb els seus pares, amb el seu germà. Ella és una porqueta, això, una miqueta mandona, eh? Té les coses molt clares.
O sigui que no hi hauran les princeses típiques aquí.
No, al revés, l'Olivia, clar, veu que totes les altres nenes en festes d'aniversari, per Carnaval, fins i tot per Halloween, es disfressen de princeses. I ella diu que perquè ella ha d'anar disfressada de princesa, clar, no vol ser com les altres nenes.
Molt bé.
Rosa i amb
trencant estereotips.
Per tant, ella totalment trencadora i rebel, com és ella, com és l'Olivia, i és una història molt divertida i amb un final que més ens farà riure. Els dibuixos utilitzen molt el blanc, el negre i el toc de vermell, perquè a l'Olivia li agrada molt el vermell i a la seva roba sempre porta algun detall vermell.
Molt bé.
Els dibuixos són molt bonics, molt expressius i tenen un sentit de l'humor que connecta molt bé amb els nens, també.
Fantàstic.
El segon llibre, aquest ja per nens i nenes de primer, segon, tercer, és d'una autora, la Care Santos, una autora catalana del Maresme, que és molt coneguda per la seva faceta d'escriptora de novel·la juvenil, per més grans, per adolescents, però també ha escrit coses per adults i coses per nens i nenes. I la que porto és una col·lecció, que la protagonista és l'Anna Ànec. És una nena també, és la seva vida normal, però l'Anna té 10 anys i seria una nena perfecta si no fos per la seva tendència a fer coses que no ha de fer.
Bueno, com molts,
coses que
no?
passen, exacte. Per tant, també no hi ha aquesta identificació amb la protagonista. I un dia la seva àvia li diu que serà una gran escriptora, perquè sempre li passen aventures, sempre li passen coses, i bona cosa li diu l'àvia, perquè a partir d'aquell moment l'Anna Anna que es dedica a buscar aventures per escriure i històries per escriure per tot arreu. Té una colla d'amics, la Frida, la Sarai, el Teo, que és el seu cosí, i amb aquesta colla, liderats per l'Anna Anna, doncs els nens també passaran molt bones estones.
Molt bé.
Tenen, hi ha il·lustracions, per fer més lleugera també el text.
Sí, una
text.
Miqueta, no? Exacte. Sembla que si veuen il·lustracions en el llibre l'agafen amb més ganes.
Sí, sempre pregunten, què té il·lustracions?
Sí, sí, doncs, sí.
Aquest, les té són en blanc i negre, però donen aquest toc de fer més lleugera la lectura. Aquest es diu Anna Anna, la buscadora d'històries, i és el primer títol d'una col·lecció també.
Molt
amb
bé, a veure si els engrasquem, si senten identificats,
és
clar,
més fàcil.
Els hi agrada més, evidentment, sí, sí.
Sí. I l'últim, per més grans, quart, cinquè, sisè, tenim un llibre que es diu Un lío de perros i l'autora és la Margaret May. Uh-huh. Aquesta escriptora també va ser bibliotecària i llavors doncs, per això
mira,
també m'agrada destacar-la.
Com aquella que ens vas explicar
exacte.
El dia que vam visitar
sí,
la biblioteca.
Sí, sí, amb els nens i nenes de quart, que sí, deu venir sí. Molt bé. Doncs la Margaret May va escriure un llibre molt curtet, molt primet, que es deia El segrest de la bibliotecària i és tot un clàssic sí, de la literatura sí, sí. infantil i juvenil. Doncs és un altre títol d'aquesta mateixa escriptora. Les il·lustracions són del Toni Ros, un altre dels grans clàssics i grans en el món de la il·lustració per nens i nenes, i és una història molt divertida d'un nen, el Tom, que es canvien de casa, van a un pis nou, al carrer del Prodigio. Diguem aquest títol,
ja, ens, sí.
ja promet aventures, aquesta mudança en aquest carrer, i allà coneix uns veïns nous, que són un mag, Mirabilis, i un gos que fa realitat els desitjos.
Hola.
I haurem de vigilar que es desitja perquè de vegades es fan realitat,
doncs sí.
diuen.
Doncs sí.
És una història plena d'humor i, com diu la contraportada, un llibre destinat a convertir-se en un clàssico. De fet,
bueno,
l'autoria és una garantia.
Sí, sí, i tant. Doncs moltes gràcies, Marta. Molts bons consells i esperem la propera trobada.
Moltes
que
gràcies.
Que ens preparis nous títols.
Anirem buscant, sí, sí, tant.
Molt bé, gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies, Marta i Marina.
Ei, el temps se'ns ha tirat a sobre.
Júlia, al final no ho hem passat tan malament junts, no?
Sincerament, Joel, he estat molt a gust presentant el programa amb tu.
I jo amb tu també, Júlia. Repetirem?
I tant. Fer ràdio és molt divertit. Ens acomiadem dels oients.
En el programa d'avui han participat els alumnes de...
Primer A.
Quart.
Cinquè.
L'Edor Carrillo, regidor d'ensenyament.
La Marta i la Marina.
I que us ha parlat? La Júlia i el Joel!
Adéu-siau i fins la setmana que ve!